a Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que, de fet, ahir ens arribava la informació que durant el mes de juny hi ha hagut un 80% d'ocupació hotelera. Aquí a Sitges, les bones temperatures i els dies assolellats han fet que l'ocupació hotelera a Sitges durant el mes de juny hagi arribat al 79,5%, 5 punts per sobre de la mateixa època del 2011. A les platges, aquest mes de juny, també hi ha hagut més afluència de banyistes. En canvi, el comerç i la restauració s'han ressentit de la crisi econòmica i la despesa dels visitants i turistes d'aquests dos sectors es manté en la línia de l'any anterior, que ara els propers mesos, juliol i agost, la previsió dels agents turístics és molt prudent, ja que el moment econòmic global fa difícil de determinar com reaccionaran els turistes i els visitants. Per parlar de tot plegat, doncs, tenim aquí el president del gremi d'hostaleria de Sitges, Joan Anton Mata. Joan Anton, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el senyor Carles Peguera, de l'hotel Sant Sebastián Playa. Bon dia, senyor Peguera.
Molt bon dia.
Ha estat un juny més bo que el de l'any passat?
Bé, ja lleugerament superior al de l'any passat, ja, i no solament el mes de juny, sinó que els 6 primers mesos a nivell d'ocupació hotelera ha estat millor que l'any passat, tant en ocupació com en una lleu recuperació també del preu mig, que això comença a ser bo. Tampoc ens hem de passar amb el preu, vull dir, ara que ens hem de consolidar com una destinació sòlida i no volguem aprofitar en aquests moments de que les coses, l'ocupació comença a anar bé, a voler apretar els preus, perquè això seria contraproduent.
Senyor Peguera, més o menys el mateix?
Més o menys el mateix que diu el senyor Matas. Nosaltres no s'ha pogut tenir un 100% al juny, més volguéssim tots plegats, però sí que és veritat que ens hem estat movent sobre el 85% i tancarem pràcticament igual que l'any passat, una ocupació bastant bona.
D'acord. Per tant, estem parlant de que aquest any ja s'ha notat una lleugera recuperació a partir d'una base, que és que l'any passat, òbviament, per la situació econòmica general, es van haver de baixar els preus, per tant, ajustar-se a les necessitats, i ara aquest any, doncs, la situació dels preus ha permès, segons el que hem entès que ens comentava el Joan Anton Matas, ha permès una lleugera remuntada de preus per, malgrat tot, mantenir-se en un cert nivell.
Bé, els preus ja van baixar d'una manera sensible el 2009.
El 2009?
Sí, 2008-2009, quan les coses ja no començaven a anar bé, ja hi va haver una davallada important de preu. Any rere any, des del 2009, o sigui, el 2010 i el 2011, s'ha anat incrementant una mica l'ocupació. O sigui, potser el pitjor any va ser el 2009, entre el 2009 i el 2010 ja es va començar a veure una miqueta de recuperació quant a ocupació. El 2011 també hi va haver-hi molt lleugera increment d'ocupació, i aquest any, bé, vull dir, vam una miqueta amb la línia. Clar, és més fàcil créixer quan has baixat molt que no pas quan estàs a dalt. Per tant, incrementarem l'ocupació sensiblement al juny de l'any que ve. Home, és difícil pujar amb aquestes ocupacions, molt més l'ocupació. No és, vull dir, clar, pots arribar al 100%, que és el que tots ens agradaria, com deia a mi Peguera, però el que sí que està clar és que quan més alt estàs d'ocupació, més costa créixer.
Correcte. Però, perquè quina seria una ocupació ideal? L'ocupació ideal és el 100%?
Evidentment. Evidentment, l'ocupació ideal és el 100%, el que passa que, si més no, tenim uns mesos de juliol, agost, llavors meitat de setembre, meitat de juny, que són més o menys bons. El problema ve donat quan tenim fora d'aquestes temporades, que es desestacionalitza tot una miqueta i entrem en un pou, que són els mesos de novembre, desembre, gener, mitjan de febrer. Llavors, l'ocupació ideal seria que durant aquests mesos tinguéssim 60-70 i aguantéssim això. No sé si algun dia serà possible, si comencem a treballar molt amb tot el que és turisme d'empresa i combinar-ho molt amb el vacacional, i llavors sí que tindríem un lineal bastant bo.
De fet, el turisme d'empresa ha estat la gran aposta ja des de fa bastant de temps. El que passa és que el turisme d'empresa també deu estar notant la situació econòmica general. De fet, alguna, si no recordo malament, en alguna ocasió anterior també el director del Dolce Sitges, també el Francisco Jiménez, ens havia comentat doncs que el que eren reunions de 40 ara són reunions de 20, el que eren reunions de setmana ara són reunions de 2 dies. Per tant, doncs, les reunions es continuen fent, però aquestes, clar, evidentment totes les empreses estan ajustant pressupostos, i un dels ajustaments de pressupostos ve per la, doncs, això, per l'estalvi en les sortides dels directius, i això, doncs, els hotels ho aneu notant.
Sí, sí. Clar, el que està clar és que quan diem, estem parlant, per exemple, ara de l'ocupació aquesta mitjana del 79%, del 80% al mes de juny, si comptéssim únicament exclusivament al vacacional, pujaria. Però, esclar, aquí tenim dues instal·lacions, dos hotels molt potents a nivell vacació, a nivell d'empresa, o sigui, de clients d'empresa, que no són tan favorables pel turisme, o sigui, pel sector turisme. Aleshores, a l'estiu, que ens fa el que passa és aquest, potser la manca de molt bona ocupació d'aquests dos establiments fa baixar una miqueta la mitjana, però en canvi l'hivern com que ells treballen i en canvi el vacacional no treballem tant, potser fan pujar una miqueta la mitjana de l'hivern, m'entens? O sigui, és l'equilibri aquest de que hi ha moltes places de congrés, bueno, de turisme o de clients de reunions, i també hi ha l'equivalent potser amb vacacional.
Els establiments de vacacional en certa mesura pesqueu també del turisme d'empresa que atrauen aquests dos grans establiments?
Aviam, com està, com hotels, potser no. En canvi, la resta de tant el comerç com el que és la restauració i com són les bars, sí.
D'acord.
En aquesta línia jo crec que com hotels, home, exceptuant quan hi hagi, quan hi ha, que cada vegada n'hi ha menys de macrocongressos aquests, que necessiten
o el ocupar, congrés, exacte, el congrés, sí, de cardiòlegs,
sí, sí, que tenen que ocupar tota la planta hotelera, però si són congressos que es realitzen en un d'aquests dos centres, difícilment necessiten, avui dia necessiten més habitacions, o sigui, surten però gaudeixen de la restauració i dels bars i del comerç, però no de les habitacions d'hotel.
I per tant, doncs, fora de temporada, senyor, sí, Peguera?
No, home, de fet, jo crec que tots els hotels que disposen de sales de reunions si pugen al carro de les reunions d'empresa, vull dir. Llavors, evidentment que hi ha una part molt important sobre els mesos de temporada mitja i baixa, que tot això ens ajuda a tots, i bueno, ens hem d'anar adaptant a aquesta situació, no?
És complementari el fet que tinguem una oferta turística d'estiu clàssica, familiar, de tota la vida, i el fet de tenir, doncs, això, una planta hotelera, com a mínim dos establiments molt importants, amb planta específica dedicada als congressos, que també poden tenir alguna cosa de vacacional, però en qualsevol cas és complementari, es pot vendre les dues ofertes, doncs, en paral·lel?
Sí, 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 sí. O sigui, tant aquests dos establiments que tenen les instal·lacions més adequades amb nombre d'instal·lació per congressos, treballa la vacacional, evidentment, vull dir, no podríem viure únicament exclusivament de congressos i convencions o de reunions d'empresa si no tinguessin el complement de vacacional. I la resta d'hotels, sobretot amb l'època d'estacionalitat, amb l'època de temporada baixa, si no fos també per les petites reunions que anem aconseguint tots els altres hotels, també es faria molt difícil poder aguantar bé tot l'hivern, sobretot des de finals d'octubre, novembre, fins al febrer-març.
Històricament, a Sitges hi havia molts hotels que tancaven fora de temporada. Això va deixar de ser uns anys enrere, i ara no sé si algú s'ho està tornant a plantejar.
Aviam.
Somriu.
No, és veritat. Vull dir, Sitges, a l'any 90 hi havia el 95% de les places hoteleres tancades. I, o sigui, només en hi havia un 5% obertes. Arrel de, bueno, que ja m'ho he explicat moltes vegades, també del Palau de Congressos del Merià, de l'apertura dels túnels, etcètera, van passar, i de les Olimpiades, del boom de les Olimpiades, van passar a tenir el 95% de totes les places hoteleres obertes i un 5% tancades. Ara, què passa? Algú es planteja tancar o no? Bé, el que potser fa algú, que cosa abans no feia, és aprofitar per fer el manteniment i les reformes de, que es fan a l'hivern, tancant, que abans es feien amb l'hotel obert. I per tant ara sembla, dius, no, han tancat, bueno, doncs han tancat un mes i mig, però ha sigut per aprofitar, per fer les reformes, que bé, que abans permetria l'ocupació que tenies tindre l'hotel obert amb certes molèsties pels clients perquè estaves llocs, i ara prefereixes doncs, fer-ho tot de cop i fer-ho més ràpid.
Mm-hmm. El Sant Sebastià Playa és un hotel de primera línia. Aquesta primera línia fa que el vacacional, el cap de setmana, sigui la mare dels ous, no, aquí?
Sí, senyor. Sí, senyor. Home, de fet, no crec... bueno, la situació que té l'hotel Sant Sebastià està a 10 metres de la platja, vull dir, pràcticament estàs esmorzant, dinant i llevant-te tocant al mar, no? Jo, això és una cosa que sí que la gent valora moltíssim.
Uh-huh. D'on ve la gent ara? Perquè estem parlant de... Clar, quan hi havia el boom, la gent devia venir més o menys de tot arreu. Ara la situació és molt més constrenyuda, per dir-ho d'alguna manera. A partir d'aquí, d'on ve la gent? La gent que ens està venint actualment?
Bé, per les enquestes, bueno, per les enquestes per l'estadística, més que enquestes per l'estadística que tenim, continua sent el client número 1 és el nacional, quan dic el nacional... molt de català, eh?
M'aturo aquí un moment, malgrat la crisi, sí. És a dir, perquè precisament, i això ho anàvem a preguntar abans amb el Joan Anton, ens ho comentava, el 2009 va ser un any molt dolent, i des del 2009 hem anat començant a créixer. La situació econòmica espanyola és de mitjana pitjor actualment que la relació que tenia respecte de les economies que l'envolten. Però malgrat això encara es manté com a principal nínxol de mercat el turisme nacional.
Aquí a Sitges sí.
Aquí a Sitges.
I hi ha diverses raons. Hi ha diverses raons. Una d'elles és que la gent no surt tant a l'estranger, per tant fa més turisme nacional, fa més turisme d'interior, i amb això nosaltres som uns privilegiats. Som uns privilegiats perquè sobretot pel que és el context de Catalunya i també fora de Catalunya, perquè en temps és el mateix, tenim menys de 2 hores de transport per carretera, 4 milions com a mínim de persones. Clar, això ens fa que estiguem molt propers, que tinguem una quantitat de gent disposada a poder vindre si li ve de gust en 2 hores aquí a Sitges. Això amb el que fa el turisme o sigui, català. El turisme nacional, 3/4 de lo mismo. Vull dir, tenim tota la franja de l'Ebre i al nord, i una miqueta al sud de Catalunya, o sigui, tot el que és Castelló i fins a València, que també ho tenim a tiro de pedra, també ho tenim a 2-3 hores. Això fa que tota aquesta gent, que abans potser sortia a l'estranger, o feia viatges més llargs, o feia... ara es replanteja i venen aquí de cap de setmana llarg, que això sí que s'ha constatat, que les estades mitges han baixat. Això vol dir que hi ha molta més rotació de gent, però amb les estades molt més curtes. Això també va contra la contraexplotació, perquè hi ha també molta més despesa a l'establiment, però bueno, vull dir, hem de jugar amb el que tenim. I després, quant a turisme estranger, bé, tenim el britànic que ens ajuda molt amb aquest creixement, perquè estan sortint de la crisi, però estan sortint molt abans, molt més abans que nosaltres de la crisi. Per tant, hi ha el turisme anglès, el turisme francès, el turisme alemany, a més a més, que creiem que tornarà a vindre de manera bastant, bastant important degut a les dificultats que té d'acceptació amb altres destinacions turístiques de la resta de la Mediterrània, i bueno, creiem que pot ser. I després hi ha un increment important, dic important percentualment, potser en números absoluts no és tant, perquè encara no és tan voluminós, però sí el creixement en relatius, que és del turisme rus. Cada vegada en tenim més, sobretot Salou, per exemple, amb turoperadors, però aquí amb turisme individual, i bé, si anem aprofitant tots aquests nichos que tenim, això fa que cada any puguem anar creixent una miqueta més en comparació amb l'any anterior.
Sentia el Carles amb això del turisme rus?
Mm-hmm. Sí, home, la veritat és que jo crec que hem de posar les antenes i veure i detectar quin és aquest, o sigui, per captar molt més aquest mercat, no? Jo crec que si més no és el gran gruix que arriba aquí, però sí que és veritat que és un client amb molt de poder adquisitiu, que no ve sol, que no ve amb parella, sinó que ve amb tota la família, que són grups de 4, 5, 6, 7 persones, i sobretot que no està en una estada de 2, 3, 4 dies, sinó que està una setmana mínima d'una setmana, 10 dies. Llavors, aquest, igual que el mercat alemany, el mercat americà, doncs, bueno, fa que et doni unes previsions molt bones en el cas de que fos un dels principals mercats que arribés a Sitges.
Per tant, hi ha un cert interès. El turisme rus, per tant, respon al tòpic, no? El tòpic del turista rus, allò, la persona, doncs, amb molt de poder adquisitiu i que gairebé, doncs, no té problemes per obrir la cartera i de dir, bé, però escolti'm, no, m'agrada tres. Allò que, aquell tòpic que alguna vegada hem sentit, o en algun restaurant, allò que em demanen un llagost i després no se la mengen. És a dir, respon a aquest tòpic?
El turista rus o el client rus que tenim, bueno, el turista rus que surt de Rússia vol dir que té un poder adquisitiu elevat, perquè si no podria sortir. I aleshores és un tipus de turista que li agrada, bueno, disfrutar o ostentar del que té.
Sí, exacte, més que disfrutar, ostentar. Hem fet la bona...
Jo dic disfrutar.
No ens escolten els russos ara.
Bueno, mai se sap.
Hi haurà algun que sabrà català.
Mai se sap. Però bé, això és normal i això també passa amb totes les destinacions, amb els xinesos que venen, doncs també hi ha alguns que fan ostentacions.
Sí,
clar, són gent de que a la que poden sortir, com que han tingut unes restriccions molt importants, volen gaudir del que no han pogut gaudir fins ara, i per tant fan a vegades uns certs excessos de que per nosaltres ens sobta, però per ells no, perquè clar, no havíem viscut abans, no havíem palpat, i en canvi nosaltres ho veiem una miqueta més normal.
Anava a dir, d'usos culturals són molt diferents, és a dir, per dir-ho d'alguna manera, són problemàtics en els hotels?
No són gens problemàtics. El que sí que és veritat que hi ha una diferència de cultura.
Correcte.
Que nosaltres possiblement no hi estem habituats. Són gent molt estricta, són gent molt forta dient les coses, llavors, bueno, s'ha de saber tractar-los, però com tot tipus de turista, vull dir, cada turista té una manera
un
de ser i una manera de voler ser tractat. Llavors, l'alemany és igual que el rus, igual que l'alemany, o igual que el francès, o igual que l'italià, tenen un estil de ser, i nosaltres com a hotelers
l'obligació d'entendre'ls,
hem de saber-ho entendre i hem de saber-los portar, perquè tingui la millor estada possible. Vull dir, si més no, aquí venen per disfrutar del clima, disfrutar del tracte, i això és el que ens hem de donar.
L'americà no l'hem recuperat?
Bueno, l'americà vam tindre un boom important durant les Olimpíades i post-Olimpíades. N'hi ha. El que passa és que l'americà ve molt a Barcelona, sobretot, i més ara, aprofitant el tema dels creuers, bé, vull dir, i més Barcelona té unes instal·lacions molt amb l'estàndard que vol el client americà.
Americanitzades.
Sí, exacte, americanitzades, sí. I, però és difícil, aviam, en tenim, nosaltres, un dels hotels, per exemple, és d'una que té una central de reserves americana, i hi ha un goteig important, però no crec que mai arribarem a ser una destinació una miqueta important, així és com amb el rus. Crec que és molt més fàcil intentar portar
el sol i platja,
un volum més important de clients amb l'americà.
Busquen més la Big City, no?
Sí, no, però existirà sempre, però no a nivell important, exacte.
D'acord, és a dir que aniran venint en qualsevol cas, però no... I com es capten aquests turistes? Com capta la planta hotelera sitgetana en la situació actual? D'on li venen principalment ara, doncs, les demandes d'habitacions?
Doncs sobretot de
turoperadors.
Turoperadors russos estan apretant molt fort tot el tema de Costa Barcelona, i sobretot el tema de la web. El tema de la web funciona molt, cadascú cada vegada es fa molt més individualitzat.
D'acord,
són per els dos canals més potents.
És a dir, cada cop la gent es busca més la vida, també. A l'hora de buscar, cerca preus... I això també vol dir, la web també vol dir ajustar preus per captar?
No necessàriament. No necessàriament. O sigui, la pàgina web és un canal més de venda, mai és un canal on sigui més barat que el que pugui vendre una agència, és el mateix, però s'ha de tenir diferents canals perquè arribi més a tothom, no?
D'acord.
Llavors hi ha algú que li agrada més anar a l'agència de viatges, hi ha gent que li agrada més fer-ho directament per internet, llavors per gustos, colors, i quants més canals de comunicació tingui un establiment, molt millor.
Mm-hmm. Això ja feia uns anys que ho vam dir, que internet va ser un canvi radical en a la manera de, doncs, poder oferir, poder vendre, poder, doncs, comercialitzar l'oferta hotelera, oi?
Amb internet hem sigut el mateix sector el que hem donat ala amb aquests portals d'internet, sobretot al començament, quan teníem nosaltres els establiments, perquè ens venguessin més i donant millor preus amb els portals aquests. Mm-hmm. Fins que ens s'han convertit en uns venedors molt cars nostres, imprescindibles però molt cars. I en canvi, a la pàgina web dels hotels, tots els hotels tenen el millor preu que pots trobar a internet, també el tens tu a la teva pàgina web.
O
sigui, per tant, això passa una miqueta com les companyies aèries, que hi ha molts portals d'això, però tu vas amb la mateixa companyia i el d'això, i et trobes el mateix preu comprant-lo a la companyia que comprant-lo...
És que no tindria sentit fer-ho d'una altra manera.
Però és que al començament sí que ho fèiem.
Uh-huh.
Al començament era al revés, perquè tots estàvem molt enlluernats amb això i dèiem, no, que escolta, que ens venguin, encara que d'això, en comptes de donar la comissió a l'agència de viatges, doncs mira, doncs ells és més... I aquí vam donar un poder i un gruix, un volum de ventes, o de poder de ventes amb els portals, perquè ara ens està resultant bastant car, imprescindible, però car.
Fa 20 anys de les Olimpiades, aquest any, les Olimpiades per Sitges va representar un canvi radical, una inversió importantíssima a les Olimpiades, i l'any previ, probablement, l'any 90, l'any 91, els túnels, i la inauguració del Melian al seu dia, i tota una gran inversió també de reforma d'instal·lacions i d'adequació d'instal·lacions a una situació. 20 anys després tenim una situació, exceptuant el cas del Dolce, que és un cas excepcional en aquest cas, molt similar a la que teníem. La planta hotelera sitgetana ha d'afrontar un segon canvi?
No. No, sempre s'està mantenint, sempre s'està mantenint. Sitges està creixent, a més està creixent en planta hotelera amb un ritme que creiem que és el bo. Un cop s'ha consolidat un establiment amb la seva clientela i no perjudica amb ningú i està consolidat, bé, un altre establiment. Aquest establiment amb el seu poder comercial intentarà aconseguir, bon, d'això sense que mermi massa, ni que això suposi una davallada de preus per culpa de la competència. I aquest és el creixement. Vull dir, si aquí ens fessin ara un hotel de 500 habitacions, no seria bo, perquè no hi ha client per tanta gent, i aleshores s'haurien de rebentar preus i s'haurien de baixar preus i tindríem que anar a buscar un turisme diferent del que tenim. Però mentre es vagin obrint hotels de les dimensions que s'estan obrint, això permet de que la mateixa estructura comercial del establiment que obre sigui suficient per omplir el seu establiment sense que hi hagi una guerra de preus amb la resta d'establiments, que és el que no interessaria a Sitges. Si Sitges interessa continuar mantenint aquest tipus de client, un tipus de client d'un poder adquisitiu mig alt, que sap que paga una miqueta més que amb altres destinacions, però les paga perquè sap on està i sap el que gaudeix, i continuar amb si faria falta una remodelació, s'està fent constantment. Vull dir, els hotels, quan abans he dit que abans el manteniment o les reformes es anaven fent amb l'hotel en marxa, bé, ara si es tanquen a l'hivern, es tanquen i es fan reformes importants. La planta hotelera de Sitges continua estant bé al dia. La major part d'establiments es fa un gran esforç a l'hivern d'inversió. Uh-huh. per adequar-los, i allà la planta hotelera de Sitges en aquests moments està molt ben renovada i molt ben posicionada en quant a qualitat.
La dimensió de nombre de llits és la correcta? Enteneu, Carles?
Aviam, jo no crec que sigui tema de número de llits correcte. Uh-huh. És també tenir el número adequat de llits i el número de serveis alternatius correctes. També, és a dir,
d'acord,
podem tenir els llits que tenim, però també aquests llits tenen que donar un servei de restauració, ha d'haver-hi un espai a la platja, al carrer, a tot arreu, o sigui, farmàcies, o sigui, el servei que o aquests negocis indirectes que venen del turisme ha de sempre ser equivalent al número de llits. Com bé diu en Joan Anton, evidentment un macrohotel de 400 habitacions ara mateix
no faria,
no quedaria una miqueta, encara que l'omplíssim no tindríem servei per tota aquesta gent, no?
De fet, ara les inversions que s'estan fent, doncs bé, fa un any i escaig va obrir la Lenti, ara doncs s'ha reformat el Sitges Park, el Medium, el mes que ve havia d'obrir, tot i que hi ha una trifulca judicial, podríem dir, a l'hotel de l'Avinguda Sofia, que antigament era el Veracruz, i per tant també substitueix llits, és a dir, que tampoc és un increment de llits dintre del planta hotelera general, per tant, en principi, no està ben, des de fa bastants anys, un increment del nombre de llits d'oferta.
Bé, el nombre de llits continua sent el mateix, i et diré més, el nombre de llits que té Sitges actualment és el mateix nombre de llits o aproximat al que tenia als anys 60.
Imagina't.
El que passa és que han canviat la tipologia dels establiments. Mm-hmm. S'han tancat dels establiments que hi havia a l'any 60 fins ara, igual s'han tancat 50 o 40 o 50 establiments. Mm-hmm. Costa molt de recordar, i la gent de més edat se n'en recordarà de molts més, però és clar, és que hi havia el Rimini, hi havia moltes torres a primera línia de mar, l'Helvètica, per exemple, moltes torres a primera línia de mar que eren hotels, hi havia torres a la zona del Vinyet que eren hotels, hi havia dins el casc urbà el San Francisco, el Blau Mar, molts establiments que ara no ens en recordem, però si fem un inventari veurem que entre 40 i 60 establiments s'han tancat des de l'any 60 fins ara, fins al dia d'avui. I l'equivalent en places hoteleres igual ha variat un 10% amb un ovall,
Déu-n'hi-do. En canvi, Barcelona no para de créixer.
Bueno, Barcelona per excel·lència és un punt turístic bastant fort per tot el món, crec jo. I a part s'estan fent molt bé les coses a Barcelona i la gent té molta oferta tant cultural, gastronòmica, i és el que nosaltres hauríem de traspassar-ho aquí en un format més petit.
Sí, anava a dir la pregunta tòpica. És bo o és dolent tenir Barcelona tan a prop?
Jo crec que és bo.
És bo?
És bo. Perquè, com dèiem abans, depèn quin tipus de mercat, com és l'americà, l'americà ve aquí, però també moltes vegades de rebot de Barcelona. Vull dir, és com aquell que primer va a la gran ciutat, visita, i després es queda uns dies a descansar més a la platja, no? I és bo, jo crec que són les sinergies que tenim amb ells.
És el que tenim, la situació actual. Per tant, doncs, tindríem una temporada en una situació d'espera. Les estades són més curtes, les reserves també són més última hora, no ho hem preguntat, però...
Sí, els canals que s'utilitzen ara via internet, això vol dir que, a més, et trobes que al dematí pots tenir una ocupació del 80% i tancar el 100%, vull dir, molt transcurs del dia. Per tant, s'ha d'estar molt, molt actiu, s'ha de tenir una persona constantment treballant tots els portals, i és el que sí que estem dient que a nivell d'hotels està tenint una ocupació superior per totes les raons que m'ha explicat abans. El que no està tenint el creixement esperat, sinó que hi ha un manteniment, és amb la restauració i amb els bars. El comerç el desconec, però per el que se sent també està, hi ha un cert estancament. Hi ha molta gent, hi ha molta rotació als restaurants també, però la despesa mitjana no acaba de pujar. Vull dir, has de treballar molt més, amb molts més clients i amb un tiquet una miqueta més baix per intentar fer el mateix que s'estava fent de facturació els últims temps. Aquest és un dels punts que creiem que costarà més perquè, bé, surts i al moment de gastar, doncs, bueno, et retreus una miqueta. Vull dir, si abans et prenies tres cerveses, ara te'n prens una o dues, i si abans en un restaurant en demanaves postres, igual ara comparteixes postres, allò de dir, no, mira, no tinc massa gana, porta'n un i provarem aviam aquestes dues postres entre quatre o cinc. I si abans et prenies dues ampolletes de vi, doncs ara, bueno, doncs igual te'n prens una, o pren cervesa en comptes de vi. Per tant, vull dir, la gent està adequant una miqueta a la seva despesa, no deixa de sortir, però adequa la seva despesa a la situació actual, i no és una altra que bé, de ser una certa restricció i una certa contenció de la despesa.
Mm-hmm. Abans de començar l'entrevista, en Joan Anton ens comentava allò de que tant de bo fessin aquestes temperatures fins al 31 de desembre, òbviament.
Puc defensar.
No estem al tròpic, i per tant es converteix això en impossible, però en qualsevol cas el vostre negoci continua estant lligat tant a la circumstància meteorològica?
No solament Sitges, sinó Catalunya, sinó Espanya. Uh-huh. La primera font de reclam del turista és sol i platja.
Sol i platja.
Sí.
Després de fa 20 anys que estem dient hem de trencar el...
No. El sector no ho hem dit mai. Això s'ha omplert la boca a certes persones de que un cop han vist la realitat del que era el negoci o del que era la situació, han rectificat sense dir-ho, o sigui, han anat reconduint la situació. El primer reclam que té Espanya és sol i platja, primer. Això no vol dir que no en tingui altres molt importants, com és la gastronomia, la cultura, moltes més, que siguin igual d'importants. I és igual que Sitges és preciós, oi? Sitges té una marca fantàstica, però si Sitges estigués 5 quilòmetres o 3 quilòmetres mar endins, que no tingués
terra endins,
vull dir, no seria Sitges. Uh-huh. I Sitges, o sigui, físicament seria el mateix, i l'estructura i la gent, tot seria el mateix, però no. O sigui, sol i platja continua sent el primer, però no és l'exclusiu, vull dir, és el millor, o sigui, el primer reclam, i després el que passa és que la gent cada vegada vol gaudir de més productes que no siguin sol i platja.
Correcte.
O sigui, compra més coses, compra un altre tipus de lleure, compra cultura, compra gastronomia, vull dir, i vol disfrutar d'aquestes coses, però sol i platja, imprescindible.
D'acord.
I la temperatura que dèiem abans, imprescindible.
Sí, de fet, el tema és que el format del turista també ha canviat. Uh-huh. En els últims pràcticament 5-6 anys.
Sí.
I és que deixem de fer aquelles estades de una setmana, 10 dies de
que
vacances, sinó que el que fa el client és dividir-se o agafar i constantment fer petites vacancetes, no?
D'acord.
Uh-huh. Això fa també, segons deia el senyor Matas, que clar, el pressupost també està dividit amb les 3 o 4 particions que fas d'aquest pressupost de vacances, no? Llavors fa que, evidentment, si abans anaves a menjar-te una llagosta, tirar les llagostes al plat, pues ara, evidentment, pues vas mirant molt més el que et gastes amb les vacances, no? Tant amb allotjament, tant amb transport, tant amb àpats, tant amb tot, amb les activitats que facis, no? Llavors, això... evidentment ho notem tots.
Bueno, la gent però, atreu més. És a dir, la gent no ha deixat de venir, però
no.
La gent ha ajustat molt més.
Exacte.
La seva
vinguda. I sí que és cert que, donat que el client fa aquestes petites estades, és molt important si aquí fa sol o no fa sol. Vull dir, no fa falta el fer unes vacances o una mini vacança d'un cap de setmana, te'l condiciona el temps. Vull dir, t'aixeques del llit, mires les notícies, veus que fa bon temps i dius... ens anem cap a Sitges, no?
D'acord.
Llavors, és un client molt d'última hora, és un client que no et deixa fer una bona previsió, i evidentment el clima és moltes vegades, tot i que hi ha molta oferta i hi ha moltes coses per fer Sitges que li ofereix al turista, sí que és veritat que és el que condiciona amb un 99,9% el que un turista vingui aquí a Sitges.
D'acord. En qualsevol cas, a Lloret, a Salou i a Cambrils també tenen sol i platja.
Sí, però no tenen Sitges.
No tenen Sitges.
És Salou, Lloret...
No, per això. És a dir...
Sí, sí. No, a més, l'estructura hotelera i la tipologia del client és molt diferent. Vull dir, és tot turisme més canalitzat, més de grup, més de tour operador.
I ells, precisament, són ells els que s'estan plantejant si aquest és el turisme que els interessa.
No, però és difícil reconduir-se. Sí. Vull dir, seria molt més fàcil nosaltres convertint-nos en una destinació de tour operadors massiva que no pas ells en una destinació
més
restrictiva,
exclusiva.
Més exclusiva. Vull dir, d'anar de molt a poc és molt difícil, en canvi d'anar de poc a les masses podria ser més fàcil. Però no ens interessa, eh?
Anava a dir, som costa de Barcelona? Aquest ha estat un debat dels últims anys. Atenció, Joan Anton.
No, és que ho he treballat
sens
molt.
Dubte.
S'ha treballat
això,
molt, s'ha treballat molt des del gremi, i la veritat és de... Aviam, Costa és per sortir a promocionar, o sigui, la marca Costa de Barcelona en aquests moments és per sortir a fora promocionant-se, val? Mm-hmm. Són les marques que té la Generalitat, que ha dividit, ha segmentat tota la costa, inclús l'interior, amb diferents marques, i són les que dins d'aquestes marques ella surt fora de Catalunya, a Espanya i a la resta del món a promocionar.
És a dir, m'aturo un segon, sí. Joan Antoni, i continueu. Ahir, en una revista, vaig veure un anunci pàgina sencera, amb la punta de Sitges, i a sobre, exclusivament, sense dir res de Sitges enlloc, posava Costa de Barcelona, és molt més.
No, aquest és el valor afegit, que estem... Abans estàvem a un Costa del Garraf, o sigui, nosaltres sortíem a Alemanya, o a Rússia, o a Estats Units, i estàvem en un estanc que posava Costa del Garraf. Costa del Garraf, inclús costa saber aquí dins de Catalunya en determinats indrets on està, o sigui, preguntes, fas una enquesta i li costa a la gent saber on està. El Garraf és molt nostre, ja el sabem, però no ven. Per tant, sortir d'aquí a Sitges amb una marca com és Costa de Barcelona et situa. O sigui, qualsevol que vagi i vegi Costa de Barcelona i vegi Sitges, o Sitges Costa de Barcelona, bueno, si no ho ubica Sitges per Sitges, ho ubica per Barcelona. Vull dir, perquè clar, si està a Costa de Barcelona, ha d'estar a Barcelona. Vull dir, no ha d'estar... Per tant, comercialment, és una marca brutal. És una marca brutal. Brutal, sobretot, per el que és aquesta marca, que és per anar a promocionar Sitges dins els canals que utilitza Turisme de Catalunya i Tour Espanya, arreu del món, i utilitza aquesta marca per segmentar els espais de promoció. O sigui, hi ha la Costa Brava, després de la Costa Brava hi ha de Costa de Barcelona, en aquest cas, després ve la Costa Daurada. Tot això per què ve? Perquè abans estàvem a Costa Daurada, però d'un plomasso ens van treure una vegada...
Perquè era Tarragona.
Perquè hi van posar la promoció. Quan la marca Costa Daurada va néixer Sitges, per Sitges Platjador, i va néixer la Costa Daurada, i després a nosaltres ens esclouen i ens posen la zona aquesta d'aquí com a Costa del Garraf. Bé, comercialment no tenia cap sentit.
Però no hagués estat, pregunto, i probablement a lo millor és complicat, aquest mateix anunci, doncs, que en algun lloc de la pàgina posés Sitges.
Sí, el que passa és que aquest anunci, qui el va encarregar, qui el va posar, la Diputació de Barcelona, suposo, perquè és amb la marca. Clar, és un anunci genèric, el que s'està fent ara en aquest moment és promocionar la marca Costa de Barcelona. Un cop tens promocionada la marca, promociona els productes. O sigui, primer fas el gran d'això, és dir, bueno, Costa Barcelona, Costa Barcelona.
El nostre skyline podrà... Llavors, promociona la marca.
Llavors, productes. Bueno, Maresma ja intentarà fer els seus productes, que és Costa Barcelona, però ja intentarà fer els seus productes, són diferents els nostres, els d'aquí. I nosaltres d'aquí hem de fer els nostres productes i promocionar-nos dins la marca de Costa Barcelona amb els productes d'aquí, que serà Sitges.
El nom Sitges ven, Carles?
Totalment, sí. Totalment. Per moltíssimes coses. O sigui, Sitges és el que deia el Joan Anton. Vam ser els promotors de la Costa Daurada i suposo ara en fotografia som el referent en Costa de Barcelona. Sitges jo crec que ha sigut el pioner en quant a turisme des de fa molts, 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 molts anys. Molts anys. Llavors, jo crec que és una marca pròpia.
D'acord.
Vull dir, jo no crec que hi ha localitats que poden ser millors, pitjors, però Sitges és únic en quant a turisme. Llavors, sí que és veritat que comercialment Costa del Garraf és massa petit per sortir a fora i, si més no, pot donar potència a Barcelona i pot donar potència a Sitges, tot això.
Sitges ha d'anar lligat amb algú per vendre, sempre.
Home, aviam, la marca Sitges és prou potent per anar sol. El que passa és que s'han d'aprofitar totes les sinergies que hi ha.
D'acord.
I si la Generalitat i si Tour Espanya surten a fora amb una marca, ens hi hem d'afegir. No tindríem suficients recursos per anar-nos a promocionar sols com a Sitges sense anar del bracet de Turisme de Catalunya o de Tour Espanya. Seria impossible. Vull dir, necessitaria una quantitat de recursos que en aquests moments no es disposen ni es disposaran, vaja.
Però el nom Sitges el coneixen a fora.
Sí, Sitges, i és curiós, però a l'estranger, sobretot la gent de més de 50-60 anys, Sitges el tenen molt present, perquè era quan Sitges era una miqueta la meca del turisme de qualitat. Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, sobretot Holanda també, quan els càmpings estaven... O sigui, Sitges era una destinació, i continua sent-ho, però era molt, molt, molt conegut. Ara potser amb la gent jove potser sona més Ibiza i coses d'aquestes, que ha canviat una miqueta més, però la gent... la marca Sitges continua sent Espanya, per descomptat de que tothom sap on està Sitges i tothom sap de les excel·lències presumptament que té Sitges, que les té, i a l'estranger també. El que passa és que amb un segment d'edat més gran són els que coneixen més Sitges. Vull dir, potser la joventut té altres dimensions molt més dinàmiques, també donat perquè abans també la joventut tampoc sortia tant com surt ara.
Ningú sap com acabarà el maremoto en el que estem ara sumits, però en qualsevol cas podem ser optimistes pel futur. Estem acabant.
No podem ser optimistes, hem de ser optimistes, hem de ser-ho. Això ha de tirar endavant sí o sí, i el producte el tenim i està amb les nostres mans oferir en quant al que és turisme. Hem de seguir amb una línia emergent. Hem de continuar donant el millor servei que es pot donar. Hem de donar la màxima possibilitat d'activitats perquè els turistes vinguin, la màxima netedat a Sitges, i continuar sent un referent. Hem de sempre anar-nos superant i hem de ser optimistes i hem d'anar lluitant per això, si no, no té sentit continuar.
No ha sortit l'oferta complementària, la conversa, i ara ja no hi ha temps perquè surti, però també és una altra qüestió que en Joan Anton Mata sempre ens ha defensat, la necessitat d'una oferta complementària per poder treure amb més comoditat els visitants.
Sí, optimistes segur, en sortirem seguríssim, que si esperem que sigui igual que el 2007, 2006, 2005, no ho serà mai més, o crec que nosaltres, o potser ens costarà veure-ho, potser, potser serem massa grans per veure-ho, però sí que cada etapa té... L'important és dir, comparat amb l'any anterior, si has crescut encara que sigui un punt, ja és bo. Vull dir, el que no s'ha de fer a partir d'ara és anar enrere, sinó ja intentar anar a poc, però cap endavant.
Doncs donarem aquestes passes, esperem que les anem donant. Susana, un minut per l'últim espai ADEC.
Últim repàs de l'agenda d'actes. Aquesta tarda, avui dijous a les 3:30 de la tarda, a la sessió social de l'ADEC de Vilafranca, el col·lectiu de dones empresa realitza una sessió de networking amb el títol Tens 5 minuts. Es tracta de 5 empreses tenen 5 minuts per exposar els seus productes i serveis a la resta d'audients, d'assistents. Us recordo que a l'apartat de formació del web de l'ADEC trobareu tota una programació de cursos que hem dissenyat per aquest mes de juliol. I l'ADEC no s'atura, l'ADEC no fa vacances, i cada setembre us explicarem noves propostes tan informatives com d'actes i serveis.
Doncs Susana, molt bon estiu, moltes gràcies.
Igualment.
Per aquest concisíssim resum que t'hem obligat a fer, doncs, aquí, en breus segons. I bé, Carles Peguera, Joan Anton Mates, molt bon estiu. I molt bon estiu vol dir molta feina, oi?
Esperem.
Sí. Exacte, i que no falti.
I que no falti. Doncs nosaltres ara ho deixem aquí, 5 minuts, i després més coses. Fins ara.